A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Saben que en el temps de la dèca acostumem a tractar, sobretot ja en els darrers anys, dic darrers anys perquè ja no sabem exactament quan va començar tot plegat, ni tampoc sabem exactament quan acabarà tot plegat, o sigui que estem parlant de crisi ja gairebé d'una forma crònica. També la dèca es dedica a la formació, en acabar la Susana els farà l'escandall de l'agenda de la dèca. Hi ha un taller de finances d'aquells que té un punt fins i tot de morbo. Com retallar els costos financers i bancaris de la meva empresa? Bon taller, aquest, sens dubte, per tots aquells que hagin d'anar al banc, que són gairebé tots a aquestes alçades. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Farem un repàs dels tallers de la DEC quan acabi també aquest 50 minuts de programa, més o menys.
Farem un repàs de l'agenda i de cursos.
Que, com sempre, aneu carregats de cursos, eh?
Sí.
Per això no serà, eh? No hi ha crisi, en els cursos de la DEC. Saludem a Francesc Xavier Esquiu, de l'empresa Mecavit. Francesc Xavier, bon dia i bona hora.
Bon dia. Molt
quan bona. Neix Mecavit?
Pues Mecavit neix l'any 1988. Per tant, ja portem 20 i no sé quants anys treballant.
Déu-m'hi-do.
I ens dediquem sobretot a cursos de formació ocupacional, o sigui, cursos per aturats i per treballadors, i formació contínua també per treballadors.
D'acord. I va néixer amb un programa de cursos adreçats especialment a què?
Bueno, quan vam començar simplement a donar cursos a particulars. I després, a poc a poc, van anar avançant, van anar ampliant instal·lacions, i fins que vam arribar a ser un curs, o sigui, a ser un centre de formació ocupacional. I treballem des de l'any 93, treballem amb la Generalitat. I des de l'any 98-99 treballem amb la Confederació de Comerç de Catalunya, que també oferim cursos per al sector comerç. També treballem per ITFO. I, bueno, fem molts cursos tant d'informàtica com d'idiomes.
D'acord. L'empresa va néixer quan encara es feien cursos de mecanografia?
I tant.
Que sí? Sí, és que amb això del Mecavit he pensat, dic, aquí deu haver encara allò de la màquina, sí, d'escriure, bueno, i aquella necessitat,
bueno,
de...
Quan van començar teníem màquines d'escriure.
Màquines d'escriure.
Màquines d'escriure.
Màquines d'escriure.
I els ordinadors, la veritat, encara alguns anaven amb disquetera, no hi havia ni disc dur encara. O sigui, amb un sistema operatiu MS-2, que allò era, bueno, prehistòria.
Era el Novamàs, aleshores,
sí, sí,
eh? Una qüestió col·lateral. Encara s'aprèn mecanografia? Encara s'ensenya?
Sí, sí, és molt important la mecanografia. El que passa és que es fa per ordinador. Però, clar, no seria viable que una persona, sigui noi o un adult, treballi amb un Word sense saber mecanografia. Perquè, clar, si tens que escriure una carta no pots anar amb dos dits mirant el teclat. Per tant, és molt important que abans de començar a fer alguna informàtica tinguessin una certa agilitat amb els dits a l'hora d'escriure.
D'acord, en canvi, dona tota la sensació... Que la majoria parlen, anem a aprendre informàtica, però ningú parla mai de com aprendre de nou a desenvolupar-se en el teclat, no?
No, és que ja dic, és que és molt important que la gent sàpiga escriure a màquina, o a ordinador en aquest cas, ja avui dia, per després poder treballar, perquè és que imagina que te'n vas a qualsevol oficina i tens que escriure un text, no? Si no és el mateix trigar 10 minuts que trigar 2.
D'acord, en qualsevol cas aquesta és una terminologia que ja gairebé no fem servir, escriure màquina.
Exacte, sí, sí.
Quan era una... Bé, era una d'aquells pals de paller. En general, la gent arriba preparada?
Bueno, nosaltres, com que ens dediquem molt a aturats, hi ha molta gent que... Sobretot que diuen, sí, jo sóc usuari de...
Ja ho domino.
Sí, bueno, el nivell d'usuari és un 10% de lo que és el programa. Jo sé funcionar el Word.
En joc i mig somriu, ja ho domino.
Jo sé el Word, jo sé l'Excel. No, escolta, anem a
veure, sí.
I després dones compte que sí, que serveixen per escriure una carta, per posar la negreta, però d'això a dominar un programa, doncs hi ha un cert recorregut que tens que anar fent,
D'acord. Saludem a Jordi López, de AP Formació. Jordi, bon dia i bona hora.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Quan va començar AP Formació? I aquesta és una història d'un home reconvertit, d'alguna manera,
sí,
professionalment, també.
Correcte. Pues AP Formació és una empresa que està a Madrid, en aquest cas, i doncs jo vaig assignar la distribució per Catalunya d'aquesta marca, que el que fem bàsicament és comercialitzar accions formatives bonificables a través de la Fundació Tripartita, és a dir, és formació orientada a empreses o qualsevol negoci que tingui com almenys un treballador d'una data en règim general de la Seguretat Social i gràcies a això doncs, resulta que és una formació a cost zero per a l'empresa.
D'acord. O sigui, només cal que només l'empresa cal... tingui una persona, correcte. Llavors, una persona de plantilla i pot acollir-se ja.
Correcte. Ja. Llavors, per què és cost zero? Perquè s'ho bonifica a través de les quotes de la Seguretat Social. Inclús tenim un sistema pel qual l'empresa no té que adelantar el diner, és a dir, que ens abona doncs, la factura en el mateix moment que s'està bonificant a la Seguretat Social. Això representa doncs, també un avantatge en qüestió de tresoreria per a l'empresa. Mm-hmm.
De tota manera, tal com estan les coses, està complint la Seguretat Social?
Sí, en principi sí. Vale. En principi no tenim cap queixa al respecte.
D'acord. Arribeu aquí després d'haver passat pel sector immobiliari?
Sí, correcte. Doncs jo fa, com m'he dedicat al sector immobiliari durant 12 anys, bueno, vaig veure en una època... Bueno, hi ha gent que parla de bombolla, prefereixo dir-li un boom, perquè realment va ser un boom. Bueno, vam poder treballar. Sí, és cert que, bueno, fent referència a la formació, una de les coses que volia comentar és que crec que estructuralment el país, doncs, el tema de la formació... crec que no l'ha sabut treballar bé, perquè inclús ho veiem en èpoques de bonança, com durant l'època immobiliària, que molts titulats superiors doncs, no tenien feina, quan la majoria de gent estava treballant. No? Doncs, inclús venia gent de l'estranger, perquè aquí no teníem prou gent qualificada. Llavors, des del meu punt de vista, crec que s'ha primat molt l'ensenyança universitària i hi ha oficis que s'han deixat bastant de banda. Llavors, això ha fet que, bueno, que si tenies que estudiar, bàsicament no tenies un terme mig. Hi ha hagut molts titulats que, bueno, que no han pogut treballar.
D'acord, i molts titulats que continuen a l'atur perquè correcte, no han trobat sí, manera de poder sortir uh-huh. endavant. No és cap pregunta tendenciosa, però sí. Va arribar un moment en què tothom podia vendre pisos? Teniu aquella sensació de que tot es venia amb tanta facilitat que amb menys uh-huh. coneixement o amb menys coneixement...
Bueno, aviam, és un sector... que va sortir la normativa de la Unió Europea en la qual qualsevol persona podia realitzar aquesta gestió. No?
D'acord.
Al meu cas, doncs, bueno, jo soc llicenciat en Econòmiques i he seguit els cursos al Col·legi d'APIS, bueno, una persona que m'agrada fer les coses ben fetes. No? Llavors, doncs, en aquest aspecte estic bastant qualificat per realitzar aquestes funcions. Després també intervé doncs, altres vessants. Jo, per exemple, vaig començar amb una franquícia fins que va arribar un punt que em vaig desvincular de la franquícia, vaig crear la marca pròpia i a partir d'aquí doncs, bueno, no solament era intermediació, sinó que també bueno, vaig crear unes societats per fer compra-venda i després per fer promocions. Uh-huh. Llavors, clar, doncs, entenc jo que no qualsevol persona està qualificada per fer-ho o té l'impuls o els mitjans econòmics.
D'acord, un parèntesi aquí. Heu patit molt?
Pues jo, francament, no em puc queixar. Seria injust que em queixés perquè m'he guanyat bé la vida. Sí que hi ha hagut moments de tensió, quan tenies pues, 6 o 7 pòlisses de crèdit que tenies quasi disposades al màxim i bueno, hi havia algun immoble que no venia, etc. Sí, hi ha hagut moments de tensió, però amb la situació actual no, seria injust que em queixés perquè hi ha gent que ho ha passat malament.
D'acord. Es pot viure amb 6 o 7 pòlisses de crèdit?
Sí, 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 però s'han de tornar. Clar.
S'han de tornar? Ai, bona pregunta aquesta. S'han sí, de tornar, eh? Sí, sí. Tot s'ha de tornar. Sí. Sí. Però està clar que no tot es tornarà, probablement, no?
Bueno, en aquests moments pues, sembla que no, per això els bancs doncs, tenen tant immobilitat a la seva comptabilitat.
D'acord, els mateixos que havien donat tant...
Correcte, sembla un parany, no? Perquè clar, jo recordo haver fet gestions d'hipoteques amb el banc en el qual, doncs, francament, el client no és que li venguessis un pis, sinó que li feies un traje a mida, amb l'aspecte de que li solventaves la vida, perquè tenia un préstam personal, tenia pels mobles un préstam personal pel cotxe, unificaves amb una hipoteca i el
noi... I avall que fa baixada, no?
Perfecte. I ara, d'una altra banda, vas al banc i no et deixen diners, francament. Jo no sé si és perquè... Bueno, jo crec que no tenen diners tampoc, no? Però, bueno, no tenen diners perquè, bueno, ja sabem quina és la situació financera, però jo crec que entre poc i massa. No?
D'acord. Com era la frase aquella tan dura, que un banc et dona un paraigües sí, quan fa sol i te'l treu quan plou?
Correcte, sí. Un dia un director em va donar un paraigües i em va dir, sí, em va dir, no està plovent, eh? Vull dir, o no fa sol, en aquest cas seria, perdona. Bueno, sí.
Saludem en Joqui Carbonell, Joqui, bon dia, bona hora.
Bon dia.
De Neos Training. Han canviat molt les coses des del darrer cop que ens vàrem trobar o està tot més o menys igual, o pitjor?
Vicenç, m'ho poses difícil.
Esclar, a veure.
Ha estat més o menys igual. Jo penso que ha estat més o menys igual. I no crec que hagin anat cap a pitjor, almenys pel que fa referència a projectes relacionats amb aprenentatge i formació. Jo continuo pensant i pensant d'una forma positiva que realment les empreses que aposten per la seva gent aposten també per invertir en tenir gent formada i en tenir gent capaç, que, perquè en definitiva són ells els que faran que les coses funcionin o no funcionin. I en aquest sentit jo continuo sent positiu i veient les coses, bueno, més aviat més blanques que negres, no? Però certament la situació econòmica doncs no ajuda. Això és un fet.
Com que aquí tenim, diguem-ne, dues cares de la mateixa moneda, per una banda, no sé si les empreses ara estan pensant més en sobreviure que no en altra cosa, i si per una altra banda les persones que van a un curs de formació ja pensen en la formació, però sobretot pensen en tenir una feina el més aviat possible.
Bueno, en el meu cas en concret, jo l'alumnat que tinc sobretot és gent que està a l'atur, no? I per tant aprofiten aquest impàs que tenen, que estan fora del mercat laboral, per poder formar-se i trobar una feina millor, no? Avui en dia és molt complicat trobar una feina, sí. I per tant, bueno, jo no vull donar moltes esperances a tots que facin cursos, perquè està molt complicat. Ara, si estan a l'atur, home, és molt important que es formi, perquè això es dona més qualificació personal i tenen més possibilitats de trobar feina.
Què us acostumen a dir, però, Francesc? Quan arriben a Becavint, diuen, què? Vinc a fer un curs, busco feina i necessito passar per aquí?
Exacte, o sigui, la majoria de gent que ens arriba és gent que ha estat en diferents sectors, és igual el sector que sigui, i que tenen aquesta mancança de formació, no? I el que volen és aprofitar el temps que estan a l'atur per formar-se i després intentar trobar una feina millor. Hi ha gent que ve del sector comerç o del sector construcció i el que vol és millorar la seva feina en un futur, no? I, bueno, i amb això estem. Nosaltres ajudem a que després del curs puguin trobar feina. Anem a les empreses a perseguir, a veure si aconseguim incorporar...
D'acord. Tampoc no és una pregunta tendenciosa, però algú pot pensar, quan una persona ha fet de paleta durant molts anys i no ha estat davant una taula i d'una documentació ni ha tingut aquella metodologia de treball per estudiar, pot arribar a un centre de formació i dir, mira, començo aquest curs i poder progressar?
Bueno, és que la realitat és aquesta. O sigui, hi ha molta gent que vol canviar de sector, sobretot el sector construcció, que avui en dia està molt malament, no? Però qui diu que una noia que sigui dependent d'una botiga no pot ser una administrativa molt bona? I per tant necessita aquesta formació. Per tant, és normal que tothom vulgui millorar. I quan estàs en una època que estàs a l'atur, home, pues el que tens que fer és intentar millorar la teva formació per poder després accedir a un lloc de treball més adim.
I quantes persones us pregunten, quan acabi, què faig?
Bueno,
on vaig?
Quan acabi, nosaltres el que fem és que tenim una bossa de treball i intentem inserir aquestes persones a les empreses. Normalment, en època ara de bonança, la inserció que teníem era molt alta, ara la veritat és que no és tant.
D'acord. Quin percentatge podria ser, per exemple?
Bueno, pues en èpoques bones estàvem entre el 70-80% d'inserció i ara pues estem sobre el 40-50 com a molt.
D'acord. D'un alumnat?
D'un alumnat que depèn de cada any, perquè això depèn dels cursos que es dona la Generalitat.
Sí.
Però, per exemple, l'any passat vam tindre uns 300 alumnes i bueno, les últimes dades que tenim són de l'any 2009, que estàvem al 46% d'inserció.
D'acord, o sigui que d'aquests 300 a la vora de 140 més o menys aconseguirien una feina, que suposo que a hores d'ara el que es busca és una feina.
Sí.
Després ja en parlarem de tot, però una feina.
Exacte. És que jo crec que la formació avui en dia és essencial, perquè si nosaltres pensem de fa 30 anys la gent no es formava perquè, escolta, jo entro a treballar en una empresa, aquí em quedaré fins que em jubili i per tant no tinc per què formar-me. Avui en dia això ja és impensable. Totes les persones tenen que saber que durant la seva vida laboral canviaran d'empresa 3 o 4 vegades i per tant tenen que formar-se i sempre estan formant-se, perquè és que si no, quan arribin a una altra empresa no els agafaran perquè no estaran qualificats. Per tant, la formació contínua jo crec que és molt important, siguin aturats o siguin treballadors, o sigui, és indistintament.
Jordi, veu pensar en algun moment que això de l'immobiliària s'acabaria?
Jo personalment no. Possiblement vaig cometre un error que t'ensenyen a la universitat, no? Que és diversificar. Però bueno, quan estàs immers en tanta feina, moltes vegades és difícil veure el bosc, no? Perquè et passes tot el dia mirant l'arbre. I és una mica el que em va passar, no? La gestió dia a dia a vegades no fa que seguis mitja hora a la setmana i planifiquis una estratègia pel futur.
El mateix probablement que passa a moltes empreses, no? Que l'inèrcia del dia a dia d'haver de sobreviure impedeix anar una mica més enllà?
No t'ho penses. Jo crec que necessitem capacitat per veure què està succeint i crec que aquesta capacitat la tenim. I és una qüestió d'adaptar-se. És a dir, si no tens capacitat per adaptar-te a quines són les noves situacions en quant a categoria de projectes, en quant a costos, en quant a objectius que estan buscant a les empreses, realment jo considero que tens poques possibilitats de sobreviure. Això és Darwin, és així de clar. Vull dir, o t'ajustes al que està succeint al teu entorn, o si no, realment les passes molt malament. Aquesta és la situació real, actual. Les oportunitats continuen havent-hi, feina continua havent-hi. El que passa que un ha de ser conscient de quina és la situació, de què estan demanant els clients, què estan demanant les empreses, i a partir d'aquí intentar donar-ho, evidentment, amb uns costos el més reduïts possibles.
Fins a quin punt adaptar-se vol dir rebaixar ambicions?
No necessàriament. No? Necessàriament. Adaptar-se pot voler dir reorientar metodologies d'aprenentatge, per exemple, introduir noves tecnologies perquè no necessàriament sempre, per exemple, necessites que la formació sigui amb un contacte presencial i directe amb el professor. Pots fer moltes coses que pots fer a través de la xarxa i, per tant, això implica una reducció de costos. Però costos tan senzills com desplaçaments de la gent, desplaçaments de la persona que ha d'impartir la formació, del consultor, i per tant aquestes són diríem alternatives que ja fa molts anys que s'estan treballant i que en aquests moments jo penso que prenen tot el sentit. No hi ha la necessitat d'aquesta presència física sempre i per tant qui sàpiga adaptar-se amb aquestes noves alternatives, fer servir d'una forma adequada, perquè aquesta és una altra, les noves tecnologies, jo crec que pot funcionar i pot assolir els objectius que el client et demana. Mm.
Què pot necessitar una empresa amb una persona contractada?
Bueno, moltes coses. Podem tocar diferents sectors. Per exemple, el tema de comerç, que està molt arrelat aquí a Sitges, per exemple, doncs, el primer que em ve al cap seria un curs d'escaparatisme, per exemple, no? També doncs, un altre curs que tenim, que aquest seria tant el escaparatisme com internet, màrqueting per internet, són presencials. Inclús màrqueting per internet doncs, seria interessant perquè pots aplicar doncs, estratègies de màrqueting a cost reduït perquè ho fas a través de la xarxa. També regalaríem una pàgina web perquè molts comerços no en tenen. Jo positivament ho sé perquè he estat treballant per l'Ajuntament de Calafell. I bueno, està preparant una base de dades i a l'hora de fer les entrevistes amb els comerços la majoria doncs, no tenen pàgines web. Hi ha moltes coses a fer amb el comerç.
No les tenen perquè no hi creuen, perquè no tenen temps, perquè veuen que és molt complicat això? O...
Crec que és falta de coneixement i sensibilització, que estan íntimament vinculats. No? Si tens més coneixement veus que no és tan difícil i tan car. No? Potser si no tens aquest coneixement penses això és molt complicat, és molt car, i en definitiva avui pràcticament una pàgina web personalment nosaltres la regalem durant, bueno, oferim el servei durant un any i si no, bueno, hi ha costos, hi ha professionals que et fan pàgines web dignes a cost reduït.
Quin paper tenen les noves tecnologies?
Jo crec que avui en dia el que no està a la xarxa no existeix, per tant les noves tecnologies són imprescindibles avui en dia, no? I parlant de les pàgines web, per exemple, qualsevol comerç podria tenir una pàgina corporativa que simplement és una targeta de visita i amb això ja estaries a la xarxa. Una altra cosa és que aquesta pàgina web després la tinguis que anar actualitzant i modificant fins a arribar a una pàgina que sigui una botiga online, no? Però és que avui en dia el comerç o l'empresa que no estigui a internet és que no existeix, o sigui, ja no la trobes. O sigui, tu busques qualsevol producte i si te'n vas a internet el que fas és buscar la paraula clau i ten que substituir els productes. Si no estàs a internet ningú et coneix.
Sí, no, jo penso que realment les noves tecnologies el que porten és una facilitat en la comunicació. No sé, el tall d'exemple, vam participar en un projecte fa alguns mesos per una empresa nord-americana i en el projecte participàvem diferents consultors de diferents països europeus. Ens vam trobar una vegada a Londres per conèixer-nos, per veure'ns, i després la resta de la feina, i la resta de la feina és elaboració de continguts, elaboració de tallers, elaboració de tot el tipus de material, l'hem estat treballant a través de la xarxa, senzillament.
És a dir, no us veu trobar mai més, per dir-ho així, presencialment.
Presencialment no va caldre, perquè realment tens noves alternatives que et permeten estar treballant davant de la pantalla de l'ordinador, mirant un document, escoltant el que l'altre et comenta del teu document i modificant-lo tots alhora. Això és Google, és Google Docs. Vull dir que no estem parlant d'una cosa que diguis és que això és inaccessible, has de pagar unes llicències. Això es pot fer. I aquest és un exemple claríssim de com les noves tecnologies ajuden a reduir costos. El mateix podem parlar per aplicacions quan tu estàs ensenyant a alguna persona a fer alguna cosa. O sigui, no necessàriament has d'estar al cantó d'aquella persona per realment anar-la orientant d'una forma contínua.
Faig una pregunta molt òbvia, però sóc una empresa i et pago 1.000 euros i tu vens a casa meva i treballem en un despatx, tal. Et pagaria també 1.000 euros si tu treballes des de casa?
Jo penso que els costos van directament relacionats a les hores de dedicació del projecte.
No estem acostumats a això, però, eh?
Particularment, jo com a consultor és com he treballat tota la vida.
Ja.
El que intentes és fer un càlcul base en funció de les hores que tu dedicaràs, fas una proposta, detalles aquelles hores a què les dedicaràs, a vegades hi ha hores que dediques, doncs, no sé, reunions, a preparació, tu decideixes si això vols incloure o no. Avui en dia la veritat és que és bastant difícil incloure-ho perquè d'alguna forma el client el que et diu, bueno, això és tasca comercial, no me la cobraràs, no? Però en realitat és feina, perquè quan si tu doncs no coneixes exactament el client, hi ha una mínima preparació, una mínima informació que tu necessites per poder preparar un curs.
D'acord, ho preguntava perquè aleshores com es contempla una jornada laboral, diguem-ne, d'aquesta manera?
De la mateixa manera.
De la mateixa manera.
Sí. Probablement, i fins i tot de cara a nosaltres, diríem, ofertants, proveïdors d'això, és encara més barat. La setmana que ve me'n vaig a Madrid. Escolta'm, que sigui una horeta per anar fins a l'aeroport, que sigui una horeta per anar fins a Madrid, que sigui una altra horeta per anar de Madrid a l'hotel on es farà la formació. Escolta'm, això no m'ho pagaran a mi. I és lògic que no m'ho paguin. Vull dir, no estic dient que m'hagin de pagar les hores de desplaçament. En canvi, quedant-me a casa, m'ho estalvio. És així de simple. És així de fàcil.
Anirem cap aquí?
Jo penso que anirem cap a un equilibri. És a dir, jo soc de l'opinió que les coses les has de pagar en funció del valor que t'aporten, i si realment no t'aporten valor no tens per què pagar-les. És així de clar, és així de dur.
Ho enteneu de la mateixa manera?
Bueno, jo personalment, aviam, no he estat format.
És que gairebé que faria la segona part de la frase, sí. Les coses que no t'aporten valor no tens per què pagar-les.
Sí, el que passa, jo personalment, aviam, no he nascut amb un ordinador per l'edat que tinc, no? Llavors, són coses que em costen una mica més. Tampoc tinc cap complex al respecte, perquè jo sé que la meva tasca en una empresa és una altra. Llavors, quan necessito un tècnic, doncs el contracto, no? El tema de la informàtica i les eines TIC, sí, està molt bé, però jo entenc que no substitueixen en cap cas, doncs, el tracte personal, no? Inclús a l'hora de fer networking, jo personalment trobo molt més còmode si faig networking social que no pas a través de la xarxa. Se'n dona millor i crec que a mi em dona millors resultats.
És una qüestió també que
personal,
d'adaptar, sí. Anava a dir, la forma de funcionar, la pròpia personalitat.
Correcte. Sí.
El temps ho dirà, no? Jo crec que d'aquí 15-20 anys segur que tot es fa quasi virtualment, no? O sigui, el que serà el contacte personal serà molt, molt petit, molt petit. Avui en dia encara tens que anar a les empreses i parlar i reunir-te. Jo crec que d'aquí uns anys videoconferències i tot això serà el dia a dia. Per tant, ens veurem per una pantalla d'ordinador i ja està. I els desplaçaments no existiran.
No, perdona, això no ho discuteixo i segurament tens raó, però clar, estem parlant d'avui dia.
No.
Volgué aplicar les tècniques al 100%. O la reina estic avui dia al 100%, no és eficient, perquè hi ha molta gent que no està pujat dintre del tren.
Jo dic, avui en dia no, però d'aquí 15-20 anys sí. Això funcionarà així.
Sí. Això no ho discuteixo.
D'acord, tot i que ens crida l'atenció, quan diu, entre altres coses, en Jordi López, que hi ha molta gent que encara no ha pujat aquest carro, i en canvi tenim aquella sensació que les eines estan vaja, a l'abast de tothom, i que tothom, allò que ens deia Francesc, tothom domina tot i tothom és capaç, no? Bueno, en canvi, resulta que en el dia a dia no tothom és tant, o diguem-ne, l'aplicació de tots aquests coneixements o d'aquest ús de les noves tecnologies no és tan evident.
Bueno, si tu agafes qualsevol nano o nena que tingui 14 anys, el Facebook i el Twitter i tot això es domina perfectament. Agafes a qualsevol persona de 40-50 anys i escolta, li costa més entrar en aquest món, no? Per tant, jo crec que d'aquí uns anys això serà fantàstic, perquè funcionarem tots a través d'internet, o sigui... Jo crec que el tema avui en dia és que hi ha molta gent que creu que sap i no sap, i per tant, bueno, es tenen que formar, però que la joventut que neix, només tenen que mirar els nanos quan juguen amb el mòbil, no? O sigui, això és fantàstic, no? O sigui, tenen una habilitat que jo mateix no la tinc, no? Per tant, el temps ens donarà aquesta realitat, no? Però avui en dia encara no és així.
Amb això hi ha més coincidència, hi ha molta gent que creu que sap i no sap.
És possible.
Sí, és possible.
Sí. Jo el que volia afegir és realment un altre cop tornar al tema del valor, no? Mm-hmm. És a dir, absolutament d'acord amb que no tot s'ha de fer, diríem, de forma virtual, diríem, perquè realment comparteixo l'opinió de que quan les persones es poden veure i es poden tocar, la comunicació és molt més fàcil. Això no hi ha qui discuteix.
O més difícil.
També tens raó.
Perquè això de l'acomiadar-se a través de les noves tecnologies sempre serà més fàcil que acomiadar-se amb l'acomiadat davant, oi?
Tinc l'ordinador i andando.
Per exemple, és que ens queda l'atenció més d'una cosa, eh? També totes aquelles persones que utilitzen la feina d'alguna manera com un alliberament personal perquè marxen de casa, Déu-nos en guard que els diguin ara que han de treballar des de casa, perquè aleshores els posarien un problema al damunt, no?
Molt probable. Ja tenim lío.
Aquí està, tanco parèntesi, però.
Sí. No, d'alguna forma era tornar amb això, no? Dius, realment el contacte personal és fonamental, però sóc de l'opinió que realment les possibilitats de les noves tecnologies realment t'acosten. I t'acosten per estalviar temps amb desplaçaments, amb reunions. Imaginem-nos que en lloc d'estar aquí físicament veient-nos les cares, per un moment podríem tancar els ulls i podríem continuar la conversa sense cap mena de problema. I això és, per exemple, una reunió a través, jo què sé, per dir alguna cosa, Skype, un altre cop, que és gratuït. No n'hi hauria problema, podríem mantenir la conversa de la mateixa manera. Si a més afegim que si tens una bona xarxa, diríem, jo què sé, connexió a internet, i pots posar una càmera i ens podríem estar veient les cares, és que, diríem, pràcticament la diferència no seria cap, a no ser que diguessis, no, és que quan acabem aquí anirem a fer un cafè, que segurament no serà el cas, perquè tots tindrem feina. Amb la qual cosa dius, bueno, doncs la reunió s'ha produït de forma virtual i realment, si ets capaç de dirigir-la, de tenir molt clar quins són els objectius, el que vols arribar a assolir, tot això ha de funcionar bé. Però fixeu-vos que no és tant un problema de com apliques les noves tecnologies, sinó de realment tenir clar què és el que estàs buscant en aquella reunió. Cosa que, per cert, no sempre es té clara amb les reunions presencials, per exemple. És a dir, a vegades donem una mica la responsabilitat de que les coses no surten bé, és que no, és les reunions virtuals no tenen per què sortir bé. Perdona, no tenen per què sortir bé si tu la planifiques, convides a qui realment has de convidar, les persones saben del que s'ha de parlar, assignes uns temps, però és que això quan fem cursos sobre direcció de reunions a l'ADEC, és que és exactament el mateix problema. Estiguem sentats i ens veiem les cares, o estiguem cadascú, jo una a Galícia, l'altra a Sevilla i l'altra a Barcelona. Realment les tecnologies no són més que una eina i com tu les facis servir donaran un resultat o donaran un altre. Aquest és el punt clau.
O sigui, com aquella vegada tòpica frase feta de les reunions que serveixen per ben poca cosa.
Clar.
D'acord. Hi ha de dir, si vols que no surti res de bo,
fes una reunió.
I llavors, en qualsevol cas, tenim, quan parlava d'interioritzar o no l'ús de les noves tecnologies a les empreses, hi ha aquesta mateixa confiança en un treballador sabent que no treballa dins l'àmbit de l'empresa i que treballa a casa seva?
Ha de ser-hi, perquè un altre cop tornem al mateix, és a dir, tu valoraràs a les persones no tant en funció del nombre exacte d'hores que hagin treballat, sinó en funció dels resultats que hagin assolit.
D'acord. De la feina que et fan, vaja.
Correcte. De la qualitat de la feina que et fan. No tant de la feina, sinó de la qualitat de la feina que et fan. I aquest jo crec que serà el criteri a futur.
En el fons això és com quan un va a l'escola, se li valora la qualitat de la feina que fa, no?
Exacte. Jo, continuant aquesta conversa, si una empresa té 7 treballadors i té que tenir un local de 100 metres quadrats, si treballen des de casa seva, aquesta empresa podria tenir un local de 20 metres quadrats. Per tant, el cost de tindre una infraestructura o una altra seria molt, molt gran, no? Per tant, jo crec que treballar a casa és un gran avantatge, tant per l'empresa com per el transport, per tot en concret, no? I tu tens que valorar la feina que fa. O sigui, una persona pot treballar 8 hores i no ser productiu, i una altra treballa 6 hores i és molt més productiu. Per tant, jo crec que està valorat per la feina feta, no per les hores que estàs físicament a un lloc.
I a més tens alternatives intermitges, vull dir, no cal estar al 100% de les hores a casa. Tu pots dir, pues, escolta'm, els divendres ens trobarem físicament, i perquè insisteixo, absolutament d'acord amb el contacte personal i físic és fonamental.
En què tot no es pot moure d'aquesta forma tan virtual.
Això és així, però tu montes una reunió els divendres, jo què sé, al migdia, te'n vas a dinar, parles de les coses, parles de la feina, no de la feina, i ja tens un altre cop aquest diríem, contacte humà que realment és insubstituïble. Això estem d'acord.
Sí que és cert, però, que portem tota una vida veient-nos les cares i no, avui he vingut un quart d'hora més tard, avui he vingut mitja hora més tard, avui he marxat mitja hora més aviat, he anat a fer un cafè i he trigat un quart d'hora més. I bona part de la nostra vida laboral es mou moltes vegades en aquests paràmetres.
Sí, home, o aquest fuma i l'altre no.
Per exemple, en canvi, esclar, des de casa un pot fumar com un carreter en fi, i tenir un document de Word perfecte i ben escrit, oi?
Bueno, jo amb aquesta línia, doncs, sí, estic totalment d'acord. Jo sé projectes que han crescut molt, doncs treballant cadascú a casa seva, i hi havia un coordinador que era, bueno, en principi el que anava repartint feina. El que sí és cert, que bueno, tot té els seus avantatges i inconvenients, perquè precisament s'han creat centres d'autònoms perquè l'autònom no estigui tot el dia sol a casa treballant. Perquè bueno, el tema d'estar amb companys i compartir despatx
ajuda
bastant. Per altra banda, voldria comentar una cosa que em sembla que és important. El tema de la formació està molt bé. Nosaltres ens podem esforçar molt a formar la gent, però no entenc que la creació de treball vingui per aquesta via, sinó que ve per a altres magnituds macroeconòmiques. És a dir, si el govern no intervé de forma ferma, per molt que formem els treballadors, si no es creen llocs de treball, no facilitarà l'entrada dintre del món laboral.
Coincidiu?
Plenament.
Plenament? Sí, sí.
Qui dona feina són les empreses, això està clar. I si realment, si no hi ha empreses, la cosa no funciona. Una altra alternativa és que diríem, a nivell de temes relacionats amb l'emprenedoria, siguem capaços també d'explicar a les persones que no necessàriament han d'esperar que algú els doni la feina. Que aquest valor que estaven comentant fa una estona, si tenen prou capacitats, si tenen prou empenta, doncs poden també provar d'oferir-lo elles mateixes, creant-se el seu propi de treball, i si les coses funcionen, per què no anar creixent i anar donant ocupació a altres persones.
Sí,
i el tema de l'emprenedoria és fonamental per situacions com les que estem. No hem de confiar que bueno, ja em contractarà l'Estat, ja vindrà una multinacional a contractar-me. Vull dir, el valor es pot afegir també i jo crec que Catalunya en aquest sentit és un exemple claríssim. La gran massa d'empreses són petites i mitjanes empreses, i per tant algú les va crear, aquestes empreses. Jo crec que s'ha de potenciar moltíssim aquest aspecte,
i algú les ha hagut de liquidar també.
Sí, perquè moltes
això, no?
Jo continuo opinant que tu pots tenir ser molt emprenedor. De fet, jo ho soc, a mi m'agrada muntar negocis, però tens que trobar-te amb uns mitjans que et facilitin doncs el poder crear un negoci. I jo entenc que en aquest cas seré concret, jo baixaria els impostos a les empreses totalment, encara que això obligui, doncs, a baixar els impostos, i t'obligo a reinvertir aquest estalvi impositiu en noves inversions, etc, etc. I per altra banda, reduiria dràsticament tot el que és la burocràcia. És increïble la quantitat de passos i papers que s'han d'omplir, no?, en aquest país. I jo crec que això ajudaria a crear llocs de treball, que en definitiva és el que ens farà sortir de la crisi, que la gent pugui treballar i pugui gastar els diners en un mercat interior per incentivar la demanda agregada, diguéssim. Mm-hmm. I una altra cosa que m'agradaria comentar és el tema de, bueno, donat la crisi que estem patint, és una crisi bastant general, però en Espanya en particular, llavors jo crec que moltes empreses no tenen altra sortida que l'exportació, i en aquest cas no veig, o animo a l'administració a que intenti implantar, doncs, formació i eines per facilitar, doncs, les exportacions i el comerç internacional. Sí, és veritat que aquí a Catalunya tenim Acció 10 i Espanya ICEX.
Mm-hmm. Ahir parlàvem amb la directora d'Acció 10, precisament.
Però en quant a formació, personalment, no he trobat un curs només. jo em bellugo bastant amb aquest àmbit, només he trobat un curs de formació en comerç exterior, la qual cosa m'ha sorprès desfavorablement.
És difícil ser autònom avui?
Penso que és més fàcil ser autònom que tenir empresa. És el que et dic. Sí, sí.
Francesc?
Anem a veure, avui en dia ser autònom o tindre empresa, bueno, podria ser compatible les dues coses.
Bueno, és el mateix.
El que passa és que jo crec que el problema que tenim avui en dia és que no hi ha diners, i per tant, si no hi ha liquiditat, no pots muntar empresa, no? I perquè per crear llocs de treball tens que, el consum tindria que créixer, i per créixer el consum tens que tindre calés, i si no tens calés no compres, i si no compres no crees empresa, i això és un bucle que no s'acaba, no? Per tant, jo crec que aquí el tema seria obrir l'aixeta dels bancs, que tothom pugui demanar crèdits, tou si és possible, i a partir d'aquí tothom tindria més diners, compraria, i per tant pots muntar empresa.
I mentre l'aixeta no s'obri?
Pues no hi ha solució.
No hi ha solució?
No. Sí que hi ha petites solucions, com és la baixada d'impostos, no? Sí, jo estic convençut que si jo, a mi l'estat espanyol em diu, escolta, si contractes un treballador no tens que cotitzar la seguretat social per ell, sinó que te la regalo, jo possiblement el contractaria. Què passa? Pues que aquest senyor deixa de cobrar l'atur, cobra un sou, paga IRPF, consumeix més, per tant paga IVA bueno, i genera consum, que és el que necessitem consumir, perquè quantes botigues de Sitges obren i tanquen cada mes? Tu dius, mira, aquest emprenedor munta una botiga, bueno, obres el comptador i al cap de 3 mesos dius, bueno, aquesta botiga tancada, estan obrint una altra. Aquest senyor ha plegat i ha plegat amb deutes,
cert?
Certament, això és greu.
Certament és així. Jo recordo ahir, per exemple, que estava voltant per Barcelona i vaig estar observant, doncs, que hi havia molts locals amb venda o lloguer, locals cèntrics, quan això en Barcelona era quasi bé impossible trobar un local d'aquestes característiques, i ara doncs, hi ha molta oferta.
D'acord, és que ens cridava l'atenció aquesta qüestió de l'aixeta del crèdit, que donava una sensació que estirant el fil, siguis honoris causa o siguis una persona sense estudis, no pateixis, que no t'obriran l'aixeta del crèdit. O sigui que mentrestant
bueno, mentrestant l'única possibilitat és aquesta, és intentar incentivar que es creï lloc de treball, i això només pot crear baixant impostos, perquè l'empresari tingui la confiança de poder incorporar a treballadors, sapiguent que si en un moment determinat després els té que fotre fort perquè no hi ha feina, que sigui més fàcil que ara. I si tot això no s'arregla, si no hi ha una reforma laboral, si no hi ha diners, si no hi ha tot això, els empresaris no tenen confiança, i si no tenen confiança no contracten, i si no contracten, doncs, bueno, estem sempre donant toms al mateix lloc.
Si pensa això el responsable d'una empresa de formació, què deu pensar el qui ve a formar-se?
No, home, jo parlo com a ciutadà.
Sí, però és a dir, sí. Què pot pensar el que es ve a formar, diguem-ne, davant d'aquest panorama que dona molt poques oportunitats, si no es dona un tomb bastant radical?
Bueno, i hi ha molts que venen a formar-se perquè s'estan preparant per entrar a l'administració pública. Hi ha molts que diuen, no, és que jo em formo perquè el meu repte és entrar a l'administració pública, i això crec que no és bo.
Això és bastant recurrent ara?
Ara sí? És molt recurrent.
Molt recurrent.
Molt recurrent, Qualsevol oposició que hi hagi, qualsevol ajuntament, hi ha 5 places, hi ha 2.000 persones darrere. I per tant hi ha molta gent que s'està preparant dia i nit per entrar a una administració pública, perquè és l'única sortida que li veu en aquesta època que estem de crisi. No? Perquè quan és època de bonança, tothom treballa, tothom funciona, tothom gasta. Quan et trobes en un període com aquesta mare de crisi i dius, hòstia, jo estava en una empresa, m'han fotut fora, i ara, clar, dius, hòstia, l'administració pública, aquí sempre podré treballar i mai... Ja estic ja assegurat per tota la vida.
És paradoxal, però, perquè iniciàvem la conversa dient qualsevol ha de tenir assumit que la seva vida laboral canviarà 3 o 4 vegades d'empresa, ha de tenir assumit que, bé, ha d'estar en circumstàncies sempre canviants i, per tant, adaptar-se, i, en canvi, en el fons, les persones... Moltes de les persones que van a una acadèmia a formar-se o que van a algun lloc a formar-se pensen en la garantia d'una estabilitat futura, com és obvi, no?
Perquè estem en una època de crisi. Si no estiguéssim en crisi no pensaríem així.
D'acord. D'acord. El que està clar és que és allò, el saber no ocupa lugar.
Correcte.
Sí. L'hem deixat de reconar, també, aquesta frase.
Jo crec que és, bueno, no ha de desanimar els estudiants. De fet, jo sóc formador i faig molts seminaris com a alumne, no? Dintre d'aquesta situació crec que és una decisió intel·ligent formar-se.
Tot plegat també hem travessat i hem deixat molt enrere aquella època en què els pares i les mares deien estudia d'això que segur que trobaràs feina. Ara ja no, ja no deu valer tampoc aquest argument, no?
Bueno, suposo que els pares, per l'època que han viscut, sempre els hi fa il·lusió que els fills estudien.
D'acord.
Perquè ells no ho puguen fer.
D'acord.
Jo crec que la frase ara és estudia del que més t'agradi perquè hauràs de passar moltes hores a la feina.
En aquests dos minuts fins als 11, Susana, l'agenda de l'ADEC.
Doncs fem un breu repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC de la propera setmana. Comencem pel dimarts, dia 25 d'octubre. A les 9 i quart del matí fem una nova sessió de contactes comercials, qui fa què, adreçat al sector de serveis a l'hospedaria. Ho realitzarem a la social de l'ADEC de Vilanova a les 9 i quart del matí. El dia següent, el dimecres, dia 26 d'octubre, fem una nova sessió dels dimecres de l'ADEC amb el títol Entorns favorables a la innovació i al talent. Es realitzarà a la 1 del migdia al restaurant La Cucanya de Vilanova i la Geltrú i com a ponent comptarem amb el senyor Miquel Barceló. I el dijous, dia 27 d'octubre, com apuntava abans el Vicenç, tenim un taller de finances, com retallar els costos financers i bancaris de la meva empresa. Es realitzarà a les 9 del matí a l'Associació Social de l'ADEC de Vilanova. Com sempre, tota l'actualitat a l'agenda d'actes a www.adec.cat.
www.adec.cat. Francesc, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi, gràcies. Joaquim, gràcies.
Gràcies. Bon gràcies a tu.
Susana, gràcies. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.